En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts en un dia molt especial a l'antena de Ràdio Olot. No és perquè arribem els dijous al migdia, com sempre, amb la cita habitual del 98.1 FM i també a radioolot.cat, com és la En Profunditat, sinó, evidentment, com ja han escoltat abans a l'informatiu i durant tot el dia, és que avui, ni més ni menys, és el nostre dia, el Dia Mundial de la Ràdio. I avui no podíem faltar a la cita. Ahir ja vam fer una primera dosis d'En Profunditat. Com heu vist, aquesta setmana hem fet doble sessió, però jo crec que la cita ho mereixia. Avui, per ser el Dia Mundial de la Ràdio, tinc l'estudi ple de gent, fins i tot amb una càmera, per tant veureu imatges fins i tot. Tinc tres veus que segurament ja només dient-li benvinguts a l'estudi la reconeixereu. Pere Farges, què tal? Benvingut, com estàs?
Què tal? Hola. Benvingut, benvingut.
Miquel Serrat, què tal? Benvingut,
com
estàs?
Ben retrobat.
I Joan Soler, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Em content d'estar avui aquí.
Deixeu-me dir que per mi és un plaer, que jo estic a l'altra banda. Jo sóc la generació més jove de que comença aquí a la ràdio. Jo crec que és un honor tenir-vos els tres avui aquí en un dia especial. Primer de tot us pregunto, que respongui el que vulgui. Començo per tu mateix, Miquel. Dia Mundial de la Ràdio sempre és una pregunta molt tòpica aquest dia, però tu, Miquel, que la portes a la sang després de tants i tants anys vivint-la, que com els hi podies explicar als oients què ha significat per tu la ràdio al llarg de tota la vida?
Bé, això, en aquell temps no ens ho proposàvem, això del dia de la ràdio, perquè,
no.
Clar, només hi havia la ràdio.
Sí, no hi havia res més, no? De veritat.
No, home,
no teníem gaire...
I si hi havia la ràdio, hi havia el dia del patró. Això sí que es feia abans.
Sí, això és un altre tema.
Això és una altra història. Home, però també era el dia de la ràdio, això.
No, però anàvem a menjar aquell dia.
Ara t'ho volia dir. Aquí molt de dia, molt de la ràdio, molta història de la ràdio, però aquí ningú paga res.
No.
Escolta'm, aquí, ara la casa hauria de dir, us convido a un bon dinar o una festa, tal i qual.
Ens diran moltes gràcies, fins l'any que ve.
Ja està, i s'ha acabat.
Però abans es feia menjar, abans es feia un àpat, no?
Carai, i gros, eh?
Abans
el dia del Sant.
Sí, el dia de Sant Miquel.
Aquell dia, i expliquem-ho tot,
sí.
Era aquell dia que utilitzàvem la gravació aquella de 4 hores.
Sí,
la cinta de 4 hores.
Sí.
I que quan hi havia 3 i mitja, n'hi havia un que tenia de marxar amb un bolígraf i acompanyar la cinta perquè no plorés.
Ja s'acabava, esclar.
Començava a plorar.
Bé, això havia passat alguna vegada.
Sí, hem d'explicar que, clar, en aquella època no hi havia tot això que tenim ara en aquests moments, que és tot automatitzat i que pots deixar-ho durant moltes hores.
Era cintes de bobina, sí.
Cintes de bobina rodones que duraven, doncs, com a màxim 4 hores.
Per exemple, ell el que tenim a l'altre costat, aquest
segur
que
no és
jove.
No
vull dir que no s'acaba, no té piles.
Ah, bueno, és com els conills d'Urazo.
És veritat.
Però el seu pare sí que s'acabava, també, eh?
Sí,
el seu pare
mira.
Però aquest s'acabava abans de les 3 i mitja, eh?
Sí.
Se'ns acabava abans.
Bé, total, que hi havia aquests Revox que duraven 4 hores i que nosaltres, per fer quelcom especial en un dia, doncs havíem de deixar allò posat. I com dius tu molt bé, quan faltava mitja hora perquè s'acabés, hi havia una persona que deia, s'acaba la bobina, me'n vaig cap a la ràdio. I venia cap aquí, què feia? Posar una altra bobina. Quan s'havia acabat allò. I així hi anàvem, no? Estaves més pendent, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, perquè podia passar qualsevol cosa, perquè després d'un dinar o algú que vingués a la ràdio...
Era una mica fotut.
Sí, podia passar...
O que marxés el llum.
O deixaves algú que no venia al dinar i que tenia moltes ganes de quedar-se a la ràdio, com per exemple un servidor,
i
després quedaves allà i els altres fotent-se el menjar i tu aquí anar a treballar.
Algú t'ho demanava?
Sí, deixem-ho córrer.
Seguim. Jo crec que amb l'inici de l'entrevista ja queda clar què significa per vosaltres tres la ràdio. Evidentment, ara estem aquí que en trinxeria, però la història de Ràdio Olot comença una mica més avall d'aquí, el Carme, els estudis del Carme. Vosaltres que els heu viscut, perquè a mi m'ho han explicat, i evidentment ara que el nombrau el meu pare sí que m'ho ha explicat, jo no l'he viscut. Allà al Carme passaven moltes coses, evidentment. Com us podíeu explicar o com recordeu aquells temps allà? Ara us veig amb un somriure els tres, però com us recordeu aquells temps al Carme abans d'arribar aquí on estem ara, a Can Trinxeria?
Va, comenceu, que jo hi vaig passar-hi només un any.
Mira. Amb l'informatiu allà, i tenir un ratpenat a darrere que anava volant.
Sí, senyor. A veure, hem de dir que els estudis...
Tenien un separat aquest.
Els estudis eren molt precaris, no? Sí. Perquè eren molt d'estar per casa i no hi havia la tècnica que hi ha ara. Però bé, la il·lusió i les ganes de fer ràdio i clar, estàvem enamorats de la ràdio. Encara estem...
Ara t'anava a dir,
Encara estem enamorats de la ràdio, però és una altra història. És molt diferent. Llavors anaves amb aquella passió també de joventut, que és el que us passa a vosaltres, que arribeu aquí, sou joves i teniu moltes ganes de fer moltes coses. nosaltres, com que ho hem fet tot o gairebé tot, doncs ja anem més tranquils, no? Però en aquella època la ràdio, doncs, per nosaltres era tota una passió. I com dèiem, ho fèiem amb mitjans molt precaris i, a més, amb uns locals molt precaris que fins i tot... jo me'n recordo que deies, i ara estem escoltant la cançó i senties per darrere, clinc, 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 i eren les goteres que hi havia, no? I, o, per exemple, estaves, jo sé una locutora que una vegada, no diria el nom, però no, va dir, no. Diu, aquí estem escoltant la cançó de no sé qui, no sé quantos. I què passava? Que tots anàvem amb els discos, no era tot automatitzat com ara, sinó que eren discos, eren vinils, exacte, i estaven els tocadiscos allà. I tu amb el dit havies de deixar anar una palanca i després el disc es posava en funcionament, començava la cançó, diguéssim, no? Què passa? Que com ens trobàvem en un lloc com molt antic, molt fet pols, per dir-ho així, quan aquella pobra senyora va començar a parlar i a presentar la cançó, va anar a posar el tocadiscos en funcionament i va sentir una cosa peluda, que no era un vinil, sinó que era una rata. I llavors, què va passar? Que va anunciar a la cançó amb un crit allà al mig, sí, que la gent no sabia ni d'on baixava allò. I com aquestes, moltíssimes coses que havien passat allà. Però sempre amb molt de carinyo, perquè ens agradava molt.
Bueno, i els dracs que hi havien per allà...
Els dracs, això era l'estiu. Bé, els dracs vol dir dragonets petits.
Dragonets aquests petits.
Que també ens acompanyava.
I el gros també, eh?
I el gros estava baix.
El gros era baix.
En Joan Vilalta, el que plegàvem, posàvem el drac a davant de la porta a les 7 del dematí, totes les mans plens de cintes de la publicitat,
obria la porta
i el drac a davant.
Clar, hem de dir que els antics estudis de Radio Lota es trobaven a la plaça del Carme, sí, on es troba actualment Belles Arts i on hi ha el claustre, diguéssim, no? I allà, quan feien la festa del Carme, guardaven el drac del Carme el guardaven allà. I llavors estava en aquell claustre. Què passava? Que, com deia en Miquel molt bé, el posaven alguns bromistes que abans havien fet ràdio, o per la nit havien fet ràdio, el deixaven posat encarat amb una porta, que és la que havies de passar sí o sí, i quan obries al matí, a les 7 del matí, i portaves tot ple de cintes a les mans i de coses que havies de pujar, doncs clar, tot aquella per terra de l'esmant que t'havies fotut amb aquell drac, no?
Evidentment són moltes les anècdotes que expliqueu. Jo, és que sincerament, jo m'imagino aquells temps i ara em sembla impensable i té molt de mèrit el que fèieu, evidentment, aquells temps fer ràdio. Ara per mi és molt fàcil, eh? Vull dir, aquí ara l'ordinador, tot gravant. Sentia en Joan que reia, jo que sempre el tinc a l'altra banda quan sobretot feia hoquei, i jo penso, pobre Joan, que està aquí fent-ho possible. Clar, Joan, perquè ho sàpiga la gent, a nivell tècnic la ràdio evidentment ha canviat moltíssim, ara tenim aquí pantalles, programes de gravació, evidentment una taula de so ha canviat moltíssim, però no sé si hem de comparar el passat amb ara, és un salt abismal a nivell tècnic el que ha evolucionat la ràdio.
Evidentment que sí, que és un salt, com tu dius, molt gran el que s'ha fet amb pràcticament uns 40 anys. Ja vas començar l'any 85 i des d'aleshores he vist molts de canvis, evidentment, des de les cintes de Revox fins als cartutxos que es posava a la publicitat, sí, que anaves carregat de cartutxos quan anaves a buscar a les oficines els cartutxos, que cada cartutxo hi havia només un anunci. Que hi havia un anunci.
Clar, cada cartutxo hi havia un anunci de publicitat. Sí. Llavors això t'ho preparava la secretària, diguéssim, no? Sí. El dia abans s'havia fet tot un recull del que s'havia de posar el dia següent i t'ho posaven, doncs, no en una carpeta, sinó amb un munt, per dir-ho així.
Sí.
I havies de pujar cap amunt,
escala,
perquè els estudis havien
unes
escales,
estupendes.
I anaves amb tots aquells cartutxos cap amunt, va, que és la publicitat d'avui.
Bueno, això i els Revox.
I els Revox, que també hi havia els programes gravats, o talls, o coses d'aquestes.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Perquè Radio Lot, recordem-ho, que eren com dues plantes. A baix hi havia les oficines, i després hi havia, una mica més enllà, un estudi de gravació, i després havies de travessar tot el claustre, pujar unes escales i anaves als estudis de dalt, que era on hi havia l'estudi directe.
El tercer pis.
Exacte.
Un tercer pis.
Sí, sí, sí.
Que si pujaves corrents, quan arribaves a dalt no podies dir res. Ah. Per tant.
A més, una ràdio insonoritzada al 100%. Perquè a més, només t'he de dir una cosa. El terra era de fusta. Clar, una ràdio, una emissora de ràdio, amb un terra de fusta, sí, quan hi havia algú amb una mica de talons, se sentia tot allò.
Terra de fusta dels 51.
Era prohibit entrar.
Era prohibit entrar, exacte.
Evidentment, ara ho comenteu, són molt els temps. Imagineu-vos si els temps han canviat, que ara mateix aquí a aquests estudis estem a la part de ràdio, aquí al costat tenim un plató de tele, tenim a dins l'estudi una càmera de televisió que ens està gravant, estan canviant molt, molt les coses, però evidentment estàveu parlant que, sincerament, el que a mi m'agrada és que Servidor i vosaltres tres encara us escoltem per la ràdio, que això em sembla molt de mèrit. Si tireu la mirada enrere i ara la tireu al present, si us arriben a dir que al cap de X anys seguireu fent ràdio, us haguéssiu cregut o haguéssiu pensat, ostres, sí, hagués tingut un llarg recorregut a la ràdio, per exemple, tu, Miquel, que et sentíem amb la Margarita, Ritmes de Catalunya, a la ràdio, i haguessis pensat, Miquel, arribar a aquest punt encara a davant del micròfon?
A veure, l'any 63, que és quan vaig començar, a la ràdio es feia per devoció.
Sí.
No, aquí no... No trevies cap sou, em sembla que en Pere acaba de dir. Per tant, vol dir que estaves treballant en un altre lloc i que, a més, venies a la ràdio. I la ràdio s'hi estava fins a les 12 de la nit, que era l'hora de l'últim informatiu, i aquí s'acabava, i fins a les 6 o les 7 del matí. No? Per tant, què vol dir? Que era tota una devoció en el que, si t'agradava, a més, és que deien, ho ha dit la ràdio. Això era paraula de fe, i esclar... Els diaris, quan sortien, després de 4 dies, podia sortir alguna notícia d'allò que havies dit tu.
No, no, clar, el mitjà més imminent i més
immediat,
immediat era la ràdio. Ara potser són les xarxes... Bé, que te les creguis és una altra cosa. O que surtin fake news i totes aquestes coses. Però vull dir que potser són les xarxes perquè és un moment també, no? Però la ràdio en aquell moment era el mitjà doncs, més ràpid, no? Més immediat. Perquè, clar, el que diu Miquel molt bé és que passava una cosa i la ràdio hi era. I jo me'n recordo que hi havia una voluntat de ser-hi en els llocs on passaven les coses, perquè, per exemple, deien, hi ha un incendi a no sé on, i ja no veies a ningú. Ja no veies a ningú a l'emissora, només el de continuïtat, no? Els altres havien marxat tots a cobrir la notícia o a fer el que havien de fer.
Perquè hi havia aquella devoció de dir, jo hi tinc de ser. La ràdio hi era.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I això...
Que encara continua sent, però ja és una cosa molt més diferent, perquè hi ha més mitjans, ja no és l'únic mitjà, per dir-ho, que et dona aquella notícia, no?
Sí, però tenies de mirar que tinguessis piles.
Sí, també.
Que dintre la maleta hi hagués el micro.
Això era una altra història.
Marxaves correguets i no...
I carregat, anaves molt carregat.
Això era una altra història, també, perquè ja t'ho dic, anàvem d'una manera molt precària, vull dir que... Fins i tot per fer les connexions, ara les fem amb aquests aparells, els
Quantum.
Els Quantum, ara sí, que no sortia el nom, que això és com una motxilla, tu enganxes, te'n vas i ja està, no?
I deixa'm dir que fins i tot ara, amb una aplicació de mòbil, fem
també,
connexions.
També hi ha connexions. Abans necessitaves una unitat mòbil, havies d'agafar el cotxe, i havies d'agafar tot aquell aparell, l'antena, a veure si agafava l'ona, si no l'agafava, ara fregeix, ara no se sent bé... És a dir, que quan tu havies fet la connexió que s'escoltava bé per ràdio, gairebé ja havia passat el que estava passant, no?
O, per exemple, enfilar-te amb un pal de telefònica, desfer la caixeta, connectar el cocodril amb un número
i
resar que el que tenia el número, vés a saber qui, no
agafés el telèfon.
Enriqueta, perquè et sortia per antena.
Sí.
O això, o que em vingués la Guàrdia Civil i deia, entendran per molt? I, de què? Diu... el telèfon, diu, perquè ens han tallat la línia i surten vostès. O sigui que això ens havia passat de tot.
Que fèiem una mica de pirateig, és a dir, que agafàvem una línia particular per poder nosaltres retransmetre el que passava en aquell moment en aquell lloc, no?
Home, anaven a cases particulars i me'n recordo que a casa veníem perquè teníem un d'aquells telèfons antics que havia de desenroscar-se i després endollar allà i així es feia d'aquesta manera. Venien a casa perquè hi havia un partit de futbol important i jo estava a 50 metres del camp de futbol, no? I sí que me'n recordo, això me'n recordaré sempre, que van venir de Ràdio Lord, que encara no estava aquí jo, i van venir a desenroscar el telèfon i punxar la crònica des de casa. Mateix van venir.
Per exemple, preparàvem la Volta Ciclista a Catalunya, que Ràdio Lord era una de les emissores que la cobria, perquè o era Ràdio Nacional o nosaltres, no n'hi havia cap més. Llavors, a sota de cada pal, hi veies una moto amb un allà estàtic. Sí, nosaltres teníem... Esclar, nosaltres jo estava amb la secretària a baix i planejàvem aquest pal, aquell altre pal, i el que anava amb la moto, que devia ser en Celles o qui fos, feia la crònica, o en Brili, feia la crònica amb la moto... El pal següent, que hi havia aquell tio pal plantat que tenia un casset, agafava la cinta, la posava al casset, ja tenia el cocodril a dalt, i donàvem la crònica en rigorós directe. I poder veia mitja hora que havia passat.
Sí,
era la tàctica i les maneres de fer d'aquella època, clar, es feia com es podia. Era més manual i més rudimentari, però sortia.
Era tota una colla de gent que tothom feia el que podia, o sigui, la ràdio es vivia molt més que ara. tu n'eres protagonista, perquè, esclar, de tota la història, era com una obra de teatre.
Exacte.
El que havia escrit, l'havia escrit, però els que, tots els altres eren els que feien el paper.
Els actors, sí, senyor. Sí, eren els actors. Sí,
clar,
sí.
Parlàveu de viure la ràdio, d'aquest sistema de, per exemple, el que deia en Pere, que si passava qualsevol cosa tothom sortia disparat, anar al peu de la notícia, etc. No sé si creieu que a dia d'avui, no dic que s'hagi perdut, perquè jo crec que em tiro una llança en contra meva, però si hi ha aquesta... Falta una, no hi ha aquesta passió que potser hi havia abans, les coses evidentment han canviat la societat, aquesta passió per ser el primer, per informar, per al mitjà, s'ha perdut, no sé si ho diríeu la paraula aquesta de pèrdua, o és que simplement han canviat les coses a nivell de societat.
En el moment actual?
Sí.
Ara.
Jo crec que sí, Jo crec que ha canviat força.
Molt mal ha canviat.
Perquè jo veig que, per exemple, els informatius, les redaccions del que són ràdios, televisions i tal... Fan molta notícia de la que ja li ve feta, diguéssim, no? La de, no sé, l'Ajuntament diu això, no sé què ens quanta. Sí, a veure què diuen. Tal, 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 sí, però es fa aquella notícia. Abans es feia més periodisme de bar, per dir-ho així. O periodisme de carrer. Hi havia persones que no es passaven el dia a la redacció per dir una cosa, sinó que es trobaven al carrer tot el dia.
Sí.
I llavors se n'assabentaven d'un munt de coses que passaven per un i per l'altre, no? Saps què m'ha dit? M'ha dit aquest que no sé què. Anem a investigar-ho. I s'investigava. Era com un periodisme d'investigació. I d'aquí sortien moltes notícies. Ara això jo crec que s'ha perdut. Crec que s'ha perdut força.
I a més era una obra de teatre. Perquè, a veure, el dematí...
Ell té ganes de teatre.
Sí. No, però a veure, el dematí, torno a fer, feies la llisteta, sí. I sortia aquell dictant, i tu tenies de portar alguna cosa per l'informatiu de la una.
Ah, sí, això sí, també.
Per tant, també. Allò, tu tenies d'anar a la recerca d'algú, perquè et tocava, perquè allà hi havia un forat que tenies de planar tu.
Per això trucades aquí, trucades allà, i després desplaçar-te als llocs. Sí, sí.
I llavors, clar, anaves allà, gravaves, i te'n venies aquí a la ràdio...
I ho feies. Sí, senyor.
A la qual hi havia una representació teatral
El que passa que era un perill també perquè de vegades no es trobaven les coses o no es trobaven aquestes notícies com tu dius o no es podia treure la notícia a la persona que tu volies i quedaves doncs amb una mà davant i l'altra darrere. I llavors arribava l'hora de l'informatiu, com va passar una vegada amb una locutora molt coneguda que ara ja no es troba aquí amb nosaltres, bé, no es troba, és viva, però vull dir que no es troba a Radio Lot.
Sí, perquè aclareixo perquè sortirem molt diari.
Es troba amb altres mitjans, I va passar el que va passar, que va arribar, era la una del migdia, havia de fer l'informatiu, i diu, hola, bon dia, què tal? Benvinguts a l'informatiu del migdia. I va començar amb una notícia que durava un minut. I com que no va trobar res més, ni ningú la va ajudar a apropar-li cap notícia més, ni res, va quedar, ja t'ho dic, aquell dia no sé què va passar, i diu, i fins aquí l'informatiu del migdia. Va durar un minut. És l'informatiu del migdia que he escoltat més curt.
Sí.
És el que estàvem dient. El guió deia que allà hi havia una cinta.
Sí, senyor, i no hi era.
No hi era.
No hi era.
Però no es va preocupar de saber si hi havia la cinta o no.
No, ja t'ho dic jo que no.
I va sortir torejar. Això se'n deia torejar.
Torejar, sí. Sí,
va sortir torejar.
Sí. La cosa es feia més... amb no tanta presentació i preparació, sinó que es feia d'una manera més a l'avant-van, per dir-ho així, no? Però el bo de tot això és que sortia bé, tot.
Sí.
I a més, escolta'm, a veure, Ràdio Olot, per exemple, esclar, Olot, quan hi havia foc, hi havia una sirena.
Sí, senyor.
Sant Esteve tocava una sirena.
Però encara toquen ara,
Sí. Però no hi ha foc, no sé què.
Sí, ara no. És de Protecció Civil, ara.
Tocava la sirena. I la gent posava Ràdio Olot...
Per saber on hi havia foc.
Sí, clar.
Però així és amb tot, amb totes les emergències que hi van haver-hi. Jo què sé, ara me'n recordo, per exemple, del cas Feliu. Que el cas Feliu va ser molt seguit per Ràdio Olot. La gent escoltava el que passava, tots els moviments que hi havia
pel cas Feliu. Altres mitjans.
I altres mitjans. Altres mitjans, escoltaven Ràdio Olot.
De la capital tenien punxat Ràdio Olot per saber què passava.
Què passava,
Bé, jo sé alguna emissora molt important, i quan dic molt important és la més important, que fins fa poc encara escoltaven Ràdio Olot per saber moltes coses.
Imagina't.
I ho sé perquè hi ha gent, amics meus que treballen allà, i diu, saps que us escoltem a la redacció? Dic, què dius ara?
Sí.
I ara que nombrava, mira, em ve a la ment, perquè sempre és a la història el cas Feliu a nivell de ràdio, sí que costa molt, i ara em dirà, ostres, és que hi ha molts moments. Però un exemple de moment clau a la història de Ràdio Olot, com és el cas Feliu, n'hi ha d'altres, o que recordeu en especial... record, ja sigui positiu o negatiu, però jo em refereixo a moment clau que marqui la història de Ràdio Olot.
El 23F.
Ah, exacte.
El 23F. Això va ser un patir però sí, patia, patia.
Jo me'n recordo aquest dia que diu Miquel Serrat, el 23F jo tenia, doncs no sé si tenia 15 anys o... Sí, 15 o 16 anys, no me'n recordo ara. I encara no estava treballant en plantilla aquí, perquè fins als 16 anys no podia treballar, però venia a col·laborar. Jo me'n cuidava de guardar els discos en el seu lloc, els vinils, no? I me'n recordo d'aquell dia que vaig veure un espatec de gent per cap aquí, cap allà, uns que pujaven, els altres que baixaven, tothom molt nerviós i tal i qual, no? I me'n recordo en Caselles, el recordat Caselles, que m'ha de dir, diu, agafa les coses i vés-te'n a casa teva. I jo li vaig dir, què passa, no he fet la feina? Bueno, he fet la feina, no he guardat els discos ni he fet això. I em va dir, és que segurament hi ha un cop d'estat, però jo no m'enterava del que era un cop d'estat.
Sí, esclar.
Vull dir, no sabia el que era. I jo dic, ah, val. Una de les imatges que tinc d'aquell dia també era de la Sala Vayreda. La Sala Vayreda era on teníem els teletips. Els teletips era on arribaven les notícies en aquella època, no? Que eren com unes impressores, ara perquè la gent es posi que ho pensi com són, eren com unes impressores que anaven sortint les notícies d'una agència. L'agència EFE, per exemple, o l'Europa Press, no?
Sí, i feien clinc.
Ah, exacte. I conforme més important fos les notícies, doncs més tocava una campana. Doncs allò no parava. I dèiem, però què passa avui, no?
I curiosament, com que l'equip directiu de l'emissora no hi era...
No, aquell dia no.
El més vell de la colla va ser un servidor, em varen deixar baix a la porta. Tots eren a dalt, treballant. I pica a la porta i em trobo dos policies nacionals amb la metralleta.
Eren grisos, encara, no? Eren els grisos,
sí,
no?
Sí, sí. Joves, perdona, però joves, sí, però sí. joves. Mm-hmm. Em diu, venimos a protegeros. Clar, jo clar, no sabia qui guanyava, perquè poc ho sabíem.
No, clar.
Només veiem guàrdies civils que sortien per la finestra. Curiosament, els nostres corresponsals a Madrid donaven la notícia, i llavors, després de mitja hora, clinc,
sortia per l'agència.
El que havia dit aquell.
Sí, senyor, és
veritat. Jo, al principi, agafava allò i pujava corregents cap a dalt, que hi havia Caselles, en Mel, que feien
els informatius, sí.
I corregents cap a dalt a portar l'últim, vaig dir, aneu a fer punyetes, coi, que això ja ho hem dit.
Sí.
Clar, abans me'l llegia jo, això
clar,
no.
Nosaltres teníem una persona a Madrid, que vivia a Madrid, i aquesta persona va ser la que ens va donar tota la informació del que estava passant.
Mira,
i ens vàrem avançar fins i tot a Televisió Espanyola i Ràdio Nacional d'Espanya.
Uau.
Vull dir que van ser els primers a dir el que estava passant al Parlament espanyol.
A davant del Congrés hi havia un hotel,
sí, senyor,
català. Els directors eren catalans.
Veus?
Wow. Doncs una de l'habitació la van destinar a Ràdio Olot, i per la finestra es veia el que passava.
Sí.
Ara surten tres guàrdies civils per la finestra de la dreta. S'escapen per la de l'esquerra. Tornaven a entrar per l'altre cantó. Clar, sí. Allò, el que narrava allò, deia, això ja no sabem...
Què passa?
No sabíem pas qui guanyava.
Sí.
Doncs la policia armada, un... es va posar a dalt a la finestra
de l'estudi.
Sí, allà on hi havia els rats penats,
sí,
que dic jo, apuntant a baix al pati. I jo li vaig dir, tu, que jo passo corregents perquè no fotis una rajada.
Que
una rajada. I l'altre el tenia darrere. I com feia clinc, què passa, què passa? Em deia, que pera, que ho llegiré.
Sí.
Home,
i llavors em va dir, diu, si viene la Guàrdia Civil... no los dejes entrar, que estàs molt de punyetes, bé, t'he deixat entrar amb tu.
Clar.
I ara què tinc de fer? Dir-los que no. Em fotran una rajada. Mm-hmm. Doncs cada vegada que picava la porta...
Sí. Qui perquè, esclar, el que va arribar...
Qui hi ha?
Sí.
Però bé, si més no, va ser una d'aquelles coses històriques que varen passar i que Ràdio Olot també hi va ser-hi. Des d'aquí, però hi va ser-hi.
És que, perdona, em sembla una cosa que jo, els més joves que hem estudiat els llibres d'història, em sembla que hauria de sortir que Ràdio Olot, és que el que explicava ara em sembla històric, perquè un moment tan històric dels últims 100 anys a Espanya, del potser un moment top 1 o un dels més importants, que Ràdio Olot, doncs, fos una de les emissores, ara ho deia en Pere Miquel, doncs, que fos de la primera. No sé si Joan també compra recobres aquest moment on tens un altre en ment que recordis en especial?
Jo en aquell moment encara no estava a Ràdio Lota encara, però bé, recordo més el fet aquest que comentava de la Maria Àngels Feliu, aquest moment sí que es va viure molt intens.
La centraleta era baix, era baix a les oficines, la centraleta no era dalt, era baix, tenien de passar la trucada dalt. I esclar, el telèfon tot el rato tocava, i jo m'hi posava. Endavant, nois entusiasmats, informeu. Tal. Clar, deies, ai, ai, ai.
Clar.
A més, a mi em picava la meva mare, em deia, ja ho saps que t'estàs jugant el físic.
Sí, no, no.
I llavors tot una bona picada a coll lliure, això ho he dit sempre, sapigueu que teniu una casa a coll lliure, em van donar el nom, em va donar el telèfon, sapigueu que podreu venir... Sí, o sigui,
sí, teniu
com lloc. Que tindreu de marxar per cames...
Sí.
I és clar que ja comences a dir...
Ai, ai.
I llavors te'n vas a l'Ajuntament, amb en Caselles, sí. Vam anar a l'Ajuntament, i en tots els respectes, i jo ho puc dir perquè jo hi era, per tant no m'ho invento, ja no hi havia ningú, hi havia un regidor que ens va dir ara venim d'enterrar tot l'arxiu, o sigui, tan cal, no puguin disposar, diu, jo no puc pedir res perquè no sé l'alcalde, que és en Sala,
en Joan,
diu, no sé en Joan què et diria, perquè també ha marxat. Jo tenia un amic que era el conseller de Governació de la Generalitat, que estava al Mont de la Cerdana amb mi, el vaig trucar, ja em va sortir un contestador de no sé pas què en francès, vol dir que ja era l'altre cantó.
Ja era l'altre cantó, sí.
És a dir, que tothom va fotre el camp.
Sí,
així de clar.
Per sort, això devia ser cap a les 11, llavors hi va sortir el rei.
Que és quan es va calmar tot.
I es va calmar tot i vam dir, em sembla que hem acabat. I a més, des de Madrid ens ho confirmaven, que ja els anaven traguent i que ja... Per tant, a veure...
Sí. Però tot i que dia... després per entrar a la ràdio també hi havies d'ensenyar el carnet i vam estar com 15 dies amb els policies allà a la porta. Això sí que me'n recordo, eh?
Sí.
I d'on va vostè? Dic, coño, aquí a poner los discos, li deia jo.
Si no se van a salir...
Sí, quina que li diga.
Doncs estaria molta estona. És un plaer, evidentment, parlar de ràdio. Jo espero personalment que, evidentment, d'aquí 40 anys a mi que m'entrevistin...
Pensava que esperava... O cop d'estat.
No, cop d'estat no crec.
Per poder viure.
No.
Millor que visquis una altra cosa.
Sí, un altre tipus de cosa.
Tot i que també és interessant, temes i temps com aquests també van ser molt interessants.
Sí, però espero que sigui una cosa més calmada, entre cometes, i que no sigui un cop d'estat, evidentment, que informativament sigui bo, per explicar-ho, perquè no sigui tan fort com el que explicàveu. Estaria molta estona parlant, però ja sabeu que la ràdio, com dèieu, és el moment, és temps instantàni, i aquí el 2025 que estem ara també ens marca el temps. Pere, Miquel, Joan, gràcies per explicar les vostres anècdotes, els vostres records de la ràdio i sobretot el desig que al llarg dels dies i al llarg dels anys us seguim escoltant per l'antena de ràdio o també en Joan més habitualment, amb en Miquel també amb els Ritmes de Catalunya, que és un plaer que la cultura popular també segueixi a la ràdio, evidentment en Pere, amb en Joan, ja sigui a la música, amb els 55 minuts més, amb el que sigui. Gràcies als tres per avui venir aquí a l'Enprofunditat i llarga la vida a la ràdio.
Llarga vida a la ràdio. I on anem a dinar ara?
Mira, podríem triar el lloc per anar a dinar.
Però pagar la casa.
No ho diguis amb boca, s'apuntarà tothom.
Sí, no. No ens escolta pas gaire ningú. Anem els quatre.
No,
tots deixem-ho així. Gràcies.
Adéu.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.